Bon dia, el tren tram entre Olot i Girona podria arribar a transportar fins a 6,1 milions de passatgers.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
D'acord amb el que s'ha vist, s'incrementaria gairebé respecte a un doble del que inicialment havíem calculat. Per tant, creiem que és oficialment substancial perquè, doncs, el projecte se s'encalli i continuï el seu camí.
És Macarena Domínguez, membre de la comissió del tren tram Olot-Banyola-Girona, en declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot, entre altres aspectes, repassant una xifra dels 6,1 milions de passatgers que podia arribar a transportar aquest mitjà de transport durant cada any. Una xifra, entre altres, que surt d'un estudi que calcula que el nou mitjà de transport captaria uns 18.443 usuaris en un sol dia feiner. El document l'ha fet l'enginyer industrial Pau Noi, en base a les dades de mobilitat que hi ha entre els municipis que facilita el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. L'estudi remarca que el trajecte entre Olot i Girona podria ser d'una hora i 8 minuts, tenint en compte que el ferrocarril podria circular a una velocitat mitjana d'uns 55 km per hora entre parades. De seguida en coneixem tots els detalls, però ara, com sempre, és el moment de repassar la resta d'actualitat en titulars. Avui és dimecres 21 d'agost de 2024.
El dia en 4 minuts.
La sirena de l'església de Sant Esteve tornarà a activar-se el 30 d'agost. Protecció Civil feia temps que demanava a l'Ajuntament d'Olot que poguessin disposar d'aquesta eina en cas que la ciutat pateixi una emergència i calgui avisar a tota la població. Els organitzadors del Racing Prix fan una crida que el públic vagi en predisposició a participar i formar part de l'acte. Aquesta competició, que recorda el Gran Prix de la televisió, es durà a terme aquest dissabte a la plaça de Braus d'Olot. En cultura, el Carnaval d'Oruro de Bolívia, patrimoni de la humanitat, és present a les danses d'enguany. De fet, es podrà veure dissabte l'espectacle Danses del Món. Durant aquesta setmana, a les preses també hi actuaran, entre altres companyies, de Bòsnia-Herzegovina o del Nepal. El barri del Pequín està d'aniversari perquè celebren el seu 75è aniversari. Per commemorar l'efemèride, l'associació de veïns ha encarregat un cartell a l'artista Rosa Serra i un canvi de vestuari pels seus gegants. En esports, la Unió Esportiva Olot supera el Figueres i jugarà la final del torneig de l'Estany contra el Peralada. Els gols d'Uria Ayala, Chema Moreno i Marc Mas han donat la victòria als olotins. Una final que es disputarà aquest dijous a partir de 9:45 de la nit a Banyoles. En tenis taula, el Club Tenis Taula Olot ja sap que començarà la Lliga a casa contra l'Alacant. El club ha decidit endarrerir mitja hora a l'inici dels partits, que arrencaran els divendres a 6:45 de la tarda. I tancarem l'informatiu d'aquest dimecres parlant de l'OP Fest, on Olot Televisió també s'hi suma. El concurs buscarà la millor cançó de les televisions locals catalanes. A partir del 2 de setembre es podran presentar els videoclips i hi haurà 3 programes especials a partir del 14 de desembre.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. El govern espanyol es planteja retirar les condecoracions a l'expolicia i presumpte autor del crim masclista al Vallès. Prieto condemna rotundament el doble assassinat, independentment de la professió de Fortuny. Sílvia Paneque rep la cartera de Transició Ecològica i agraeix el traspàs exemplar. La nova consellera entoma els reptes de la cartera, entre els quals destaca la gestió de la sequera. Facua vol que la prohibició de contractar per telèfon s'ampliï a les telecomunicacions, finances, alarmes i assegurances. La nova regulació, que afectarà la llum i el gas, tan sols permetrà tancar acords telefònics si és a iniciativa del client. Un estudi conclou que el segrest de molècules d'ARN sosté el desenvolupament de la leucèmia mieloide aguda. Tres investigadors de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia, Joan Carreras, han participat en aquesta recerca. A la pàgina internacional, Blinken assegura que farà tot el possible perquè Hamas accepti la proposta d'alto el foc. Aquest dimecres es reprenen les converses de pau amb la mediació d'Egipte, els Estats Units i el Qatar, tot i que la possibilitat d'alto el foc a Gaza torna a allunyar-se. I Ucraïna, per la seva banda, obre un nou flanc a la regió russa de Kursk i Moscou i envia més tropes. La situació a la frontera nord és molt diferent de la de Donetsk, on el Kremlin continua guanyant molt terreny. A l'apartat meteorològic d'aquest dimecres, tot i que el temps continuarà majoritàriament assolellat, ja som a la segona quinzena d'agost i les nuvolades de tarda ja comencen a portar ruixats i tronades que en els propers dies aniran a més i s'aniran generalitzant arreu de Catalunya. Com ha passat els darrers dies, durant la tarda d'aquest dimecres serà més variable a les zones de muntanya i al vespre hi haurà algun ruixat feble a l'interior, especialment de casa nostra, a les comarques gironines. A la major part del país, la tarda seguirà assolellada i les temperatures es mantindran sense canvis importants entre els 33 i 34 graus. El temps començarà a canviar més evidentment a partir de demà dijous, que arribarà aire fred en alçada que contrastarà amb la calor estiuenca i farà que es desenvolupin els núvols convectius i que hi hagi precipitacions de tarda, especialment al nord-est de Catalunya i també a punts de muntanya de l'interior després d'un dia força assolellat.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimecres 21 d'agost de 2024. Com sempre estan escoltant, Ràdio Olot, l'antena del 98.1 FM i radioolot.cat. Avui comencem parlant de mobilitat, en aquest cas del T-Tram entre Olot i Girona, que podria arribar a transportar fins a 6,1 milions de passatgers cada any. Un estudi calcula que el nou mitjà de transport captaria més de 18.400 usuaris en un sol dia feiner. El document l'ha fet l'enginyer industrial Pau Noi en base a les dades de mobilitat que hi ha entre els municipis que facilita el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. L'estudi remarca que el trajecte entre Olot i Girona podria ser d'una hora i 8 minuts, tenint en compte que el ferrocarril podria circular a una velocitat mitjana d'uns 55 km per hora entre les diferents parades.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
A l'espera que la Generalitat elabori el seu propi informe de viabilitat del tren tram que ha d'unir Olot i Girona, s'ha encarregat un estudi que posa sobre la taula quants viatgers podrien utilitzar-lo. Per fer-ho, l'enginyer industrial Pau Noi ha agafat les dades de desplaçament entre municipis que ofereix el MITMA i ha dissenyat un recorregut amb diverses parades. Concretament, l'estudi preveu que hi hagi 5 parades dins d'Olot, entre 2 i 3 a Banyoles i 11 a Girona. A partir d'aquí, la resta de municipis podrien tenir una sola parada i el recorregut que dissenya l'enginyer seria resseguint la vall del Fluvià. En aquest trajecte, però, l'estudi planteja dues dificultats. La primera és definir quin serà el traçat per Castellfollit de la Roca, ja que el terreny compta amb un desnivell important. Per això, la solució més eficient que contempla l'estudi és que el tren tram passi per un dels túnels que té l'autovia A26, una via que consideren sobredotada. La membre de la comissió del tren tram Olot Banyola Girona és Macarena Domínguez.
Veient els estudis que hi han sortit, veient el retard que han patit els diferents estudis de viabilitat i veient que el Ministeri de Transports doncs, ha emès unes noves dades, doncs, vam considerar pertinent fer un estudi de demanda focalitzat amb el tram Olot-Girona.
Sobre la capacitat d'atracció dels viatgers en base a les dades que ofereix l'Estat, el document apunta que hi podria haver més de 6 milions de passatgers anuals.
D'acord amb el que s'ha vist, s'incrementaria gairebé respecte a un doble del que inicialment havíem calculat. Per tant, creiem que és suficientment substancial perquè doncs, el projecte se s'encalli i continuï el seu camí.
Un 80% d'aquests serien passatgers de l'àrea urbana de Girona, mentre que el 6% serien veïns d'Olot i un 4% de Banyoles. La resta serien passatgers de la resta de municipis que tindrien parada. El document també considera que en un dia feiner hi podrien haver 18.443 viatgers que farien servir el ferrocarril per desplaçar-se.
Els tempos doncs, creiem que són molt bons. En pràcticament una hora doncs, estaríem a Girona. Reduiríem aquest nombre excessiu doncs, que veiem de cotxes i de mobilitat privada motor a tota la comarca, no només a Olot.
A més, l'estudi preveu un servei semidirecte que tingui parades només a Olot, Banyoles i Girona. En aquest cas, la velocitat de trajecte arribaria als 70 km per hora i el temps es reduiria als 40 minuts des d'Olot i de 19 en el cas del desplaçament entre Banyoles i Girona.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. La sirena de l'Església de Sant Esteve tornarà a activar-se el 30 d'agost. Protecció Civil feia temps que demanava a l'Ajuntament d'Olot que poguessin disposar d'aquesta eina en cas que la ciutat pateixi una emergència i calgui avisar la població. Després de la prova que es va fer el mes d'octubre, el pròxim divendres 30 d'agost es farà sonar amb l'objectiu de donar el vistiplau a la seva utilitat. El més important és que se senti des de totes les parts d'Olot. Ens en dona més detalls el nostre company Gerard Puigdemont.
La sirena que hi ha sobre el campanar de l'Església de Sant Esteve tornarà a activar-se. Protecció Civil ja fa temps que va demanar poder disposar d'aquesta eina que pot servir per avisar la població en cas d'emergència o de situació de risc. Després de la prova que ja es va fer el mes d'octubre, el divendres 30 d'agost a 7:45 del vespre, la sirena tornarà a sonar per comprovar si realment pot arribar a ser efectiva. En parla Niel Cellabona, regidor de Protecció Civil i Emergències a l'Ajuntament d'Olot.
Ens servirà al mateix temps perquè amb l'ajuda dels voluntaris de Protecció Civil, que se situaran a diversos punts de la ciutat, de les entrades i sortides de la ciutat, mirarem aquesta sirena fins a quin punt de la ciutat arriba, si se sent bé, en claretat, i d'aquesta manera doncs, haurem pogut provar si realment aquest avís ens serviria per poder arribar a un avís acústic a tota la població.
L'objectiu és comprovar que la sirena soni amb claredat, amb prou potència, així com calcular la durada del so. Si tot funciona correctament, Protecció Civil disposarà d'una nova eina. En parla Glòria Méndez, presidenta de Protecció Civil Olot.
Realment per nosaltres creiem que és una eina que serà important, que val més no fer-la servir, però que realment serà una eina important per a tota la població. I nosaltres seguim doncs, amb tota la tasca d'emergències com hem vingut fent fins ara, amb tota la situació de grans emergències. Per tant, per nosaltres ha sigut molt important poder tenir aquesta alarma i recuperar-la.
Segons la documentació de la qual disposa l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa, la sirena actual data de l'any 1947. Per la Guerra Civil, però, la ciutat havia tingut una sirena prèvia per tal d'avisar a la població de possibles bombardejos. En parla Anna Bonfill, cap de l'Arxiu Municipal d'Olot.
Una de les coses que es va plantejar en aquell moment i que es va realitzar va ser posar una sirena. No és la que tenim ara, però sí que era una sirena que servia per avisar i que es va fer servir per avisar en cas de que arribaven els avions. Aquesta sirena l'hauríem posat l'any 1938. El 37 la Generalitat s'organitza i el 38 Olot, que havia trigat una mica, ja tenia el pla d'emergència fet.
Es té previst que el mateix divendres 30 d'agost, mitja hora abans de fer sonar la sirena, es dugui a terme una xerrada oberta a tothom a Sant Esteve, en la qual s'explicarà la història i l'ús de la sirena. L'acció s'emmarca amb el seguit d'iniciatives de Protecció Civil que pretén donar a la ciutadania nocions bàsiques de com actuar en cas d'emergència.
Amb aquesta sintonia, segurament, oients, ja esbrinareu el següent tema d'aquest informatiu. Estem parlant del Racing Prix que se celebra aquest dissabte, on els organitzadors fan una crida que el públic vagi en predisposició a participar i formar part de l'acte. Aquesta competició, que recorda el Gran Prix de la televisió, es durà a terme aquest dissabte a la plaça de Braus d'Olot a partir de les 7. L'acte durarà aproximadament unes 3 hores, durant les quals el públic no només serà espectador. Sí. Informa Òscar Gravalosa.
El 24 d'agost, a les 8 del vespre, tindrà lloc la primera edició del Racing Prix, una competició inspirada en el programa Grand Prix de Televisió Espanyola. Aquesta és una nova proposta de l'entitat Faràndula Racing Team, que des de fa anys organitzen actes festius a la ciutat d'Olot. Ja que el públic haurà de participar en algunes de les proves, des de l'entitat fan una crida als assistents a que vinguin amb ganes d'animar i participar, tot donant suport a l'equip que han escollit. El director del Racing Team, Maria Clavell, ens explica com serà la dinàmica de l'acte.
És una competició on, entre dos equips, l'equip groc i l'equip verd, que en cada equip hi ha 15 participants, em sembla que són 6 noies i 9 nois per equip, i han de competir en diferents proves, on cada prova tindrà una puntuació, i també hi ha proves que no només hi participen els participants, sinó també hi haurà de participar el públic i que també sumaran punts, i al final l'equip que guanyi serà el campió del Racing Prix.
L'espectacle tindrà lloc a la plaça de Braus d'Olot i, tot i que començarà a les 8 del vespre, les portes estaran obertes al públic a partir de les 7 de la tarda. Els serveis de menjar i begudes estaran disponibles a la mateixa hora. El Prix durarà entre 2 i 3 hores i un cop s'acabi es convidarà els assistents a baixar a l'arena per celebrar una festa que durarà fins a les 12 de la nit.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
Obrim la carpeta cultural. I, evidentment, si parlem de cultura, durant aquesta setmana hem de parlar del Festival Es Dansa, en concret del Carnaval d'Oruro de Bolívia, Patrimoni de la Humanitat, que també és present al Festival d'enguany. De fet, es podrà veure dissabte l'espectacle Danses del Món. Durant aquesta setmana, les preses també actuaran companyies de Bòsnia-Herzegovina, Nepal, Malawi i Wallis, i també Futuna.
La part més internacional de Es Dansa oferirà enguany les danses i cultures de 5 països diferents. La companyia Kolobit de Bòsnia-Herzegovina, l'Everest Nepal Cultural Group, el Rising Choreos de Malawi, l'Ofafolu de Wallis i Futuna i el Ballet Folclórico Manuela Costa de Bolívia. Aquests últims portaran a les preses les danses pròpies del Carnaval d'Oruro, festivitat Patrimoni de la Humanitat. En parla Núria Feixes, directora de Es Dansa.
Comencem d'imaginar que és com els carnavals nostres aquí, el Carnaval d'Oruro, en què hi ha tot de danses que participen de la festivitat, diguem. Això passa al carrer, són desfilades molt llargues i cada companyia porta, o cada grup de dansa porta el seu ball. Llavors hi ha des de les Diablades, des de les Morenades, hi ha tot aquests tipus de ball, per tant és els que descobrirem el dissabte en allà.
Totes aquestes companyies, juntament amb l'Esbar Marbolany de les Preses, seran presents al Danses del Món d'enguany, que es durà a terme divendres i dissabte. Les mateixes companyies seran presents a la festa al Parc de Pedra Tosca el diumenge.
També en matèria cultural i en aquest cas social, el barri de Pequín celebra aquests dies el seu 75è aniversari. Per commemorar l'efemèride, l'associació de veïns ha encarregat un cartell a l'artista Rosa Serra i un canvi de vestuari pels gegants. També es duran a terme diverses cercaviles especials arreu del barri, incloent-hi una que retrà homenatge tant als orígens de la festa com a tots els hereus i pobilles que s'han nomenat al llarg dels anys.
El barri de Pequín s'està acabant de preparar per celebrar la festa del barri, i és que aquesta edició és una de les més importants fins la data, ja que marcarà els 75 anys d'aquesta celebració. Per commemorar l'ocasió, l'associació de veïns ha encarregat el cartell de la festa a la Rosa Serra, que en el seu dia també els hi va dissenyar els gegants. El membre de l'associació de veïns, Adam Perea, ens explica una altra novetat pel que respecta als gegants del barri.
Si us fixeu, els caps estan només els caps. I això és perquè aquest any els gegants canvien de vestits. I com que no volia posar els vestits que ja duien ara, doncs els va posar només els caps, i el dia 23 sabrem com són els nous vestits.
Vestits que ha fet en Carles Soler, ho dic bé, eh?
Els ha fet en Carles Soler, els hem dissenyat juntament amb la Rosa Serra, que en tot moment també ja ha estat, ella va fer els gegants fa 45 anys, i ja ha estat present en tot moment, i bueno, hem fet uns vestits que crec que no deixaran indiferent.
El divendres, la festa començarà a 6:15 amb la presentació dels nous vestits, seguit de la cercavila. A 7:00 es farà el pregó i posteriorment la ballada dels gegants. El dissabte, a 11:00 es farà una sessió de meditació i la tarda estarà enfocada a la mainada. Es comptarà amb un espectacle d'en Jaume Barri seguit d'un berenar. Al vespre es farà el sopar popular i la nit s'acabarà amb el ball, que comptarà amb l'elecció de la pubilla i l'hereu. El diumenge es començarà amb una cercavila especial. Per commemorar l'ocasió, s'anirà fins al lloc on s'origina la festa del barri, la capella de la Mare de Déu de la Salut. Pere explica que amb els anys s'havia perdut la tradició i que aquesta cercavila serveix com homenatge.
Aquest any, per celebrar-ho, el diumenge al matí anirem en cercavila fins a la Salut, però no hi anirem sols. Evidentment hi haurà els gegants, hi haurà la cobla, però vam pensar en convidar totes les pubilles i els hereus que hi ha hagut a la festa del barri des de l'any 69, són 55 anys, i l'intenció és fer una comitiva, una desfilada, per anar tots plegats fins allà. D'aquesta manera també homenatgem els que han representat la festa cada any, perquè no deixem de ser uns representants simbòlics de cada any de festes, i homenatgem, hi haurà gent molt gran, gent més jove, més recent, però pot ser una mostra molt, molt interessant, jo crec.
Passant a la tarda, a 6:00 es farà la tornaboda i per rematar la festa es realitzarà una cercavila que arribarà fins a l'antiga estació, que és on es guardaran els gegants. La festa està oberta a tothom qui vulgui participar, ja siguin del barri o no.
L'esport a Ràdio Olot.
En esports, aquest dimecres comencem parlant de la Unió Esportiva Olot, que va superar ahir al vespre el Figueres i jugarà la final del torneig de l'Estany. Els gols d'Uria Ayala, Chema Moreno i Marc Mas van donar la victòria als olotins. La final es jugarà demà dijous, a 9:45 del vespre, a Banyoles. Guillem Guardiola.
A la final del 55è torneig de l'Estany, la Unió Esportiva Olot tornava a la feina aquest dimarts al vespre a Banyoles en les semifinals de l'històrica cita futbolística. Els jugadors de Pedro Dolera s'han enfrontat al Figueres de Lliga Elit en un partit que s'ha posat de cara ben aviat. De fet, pràcticament en la primera jugada del partit, Pedro del Campo ha enviat un servei de cantonada que l'ha rematat amb la testa al central Uria Ayala. El porter Pol Ballester, sortint des de l'inici, s'ha vist obligat a lluir-se en diverses ocasions. No estava tot dat i beneït perquè al quart d'hora de joc, Moja Abufà ha situat l'empat en el marcador. La grada ja celebrava el segon del Figueres, però un xut de l'exolotí Ferron s'ha estavellat amb el travesser. Qui ha acabat marcant abans que l'àrbitre assenyalés el camí de vestidors ha sigut l'Olot. Bona pressió de Gerard De Marco, que assisteix a Chema Moreno, que controla i ajusta el xut al pal dret. Era el 2-1 al minut 42 de partit. La represa ha sigut idònia per començar a provar nous jugadors com Gompi. Dolera també ha donat entrada a Terme, avui començant des de la banqueta, Forés, Jubi, David López, Cortés, Ibra i Martí Puigverd. Marc Mas, que fins llavors no havia aparegut en accés, ha deixat la seva nota personal amb el 3-1. Bona combinació de Terme amb el davanter, que ha definit creuat per sentenciar l'amistós. El torneig de l'Estany no s'ha acabat per a la Unió Esportiva Olot perquè aquest dijous el conjunt olotí jugarà la gran final a 9:45 del vespre a l'estadi Miquel Coromina i Morató de Banyoles.
L'Olot ja coneix el seu rival al torneig de l'Estany, a la final que jugarà demà, que serà el Peralada, i qui també coneix els seus rivals en concret és el Club Tenis Taula Olot, que començarà la Lliga a casa contra l'Alacant. El club ha decidit endarrerir mitja hora l'inici dels partits, que ara arrencaran els divendres a 6:45 de la tarda. L'Olot s'enfrontarà aquest any a dos conjunts nous, l'Eivissa i el Linares.
El Club Tenis Taula Olot ja coneix el calendari i els rivals a qui s'hauran d'enfrontar aquesta temporada, la segona consecutiva de la seva història a Superdivisió. El debut de Lliga serà el divendres 27 de setembre contra l'Alacant. La primera categoria espanyola ha vist desaparèixer aquest any dos equips madrilenys, el Collado Mediano, QE l'any passat, i el San Sebastián de los Reyes, que ha renunciat a la categoria. Una renúncia que, per cert, li ha salvat la vida al Borges, que havia descendit matemàticament. Els dos conjunts acabats d'ascendir de la divisió d'honor són l'Eivissa i el Linares. El gran derbi gironí contra l'Escala arribarà a la tercera jornada. La resta de rivals seran els mateixos que el curs passat: el Cajasur Priego, l'Arteal Santiago, l'Alzira, el Burgos i l'Irun Leca Enea Basc. Segons el vicepresident del Club Tenis Taula Olot, Xavier Selles, al club li agrada el calendari i més després de la gran plantilla que s'ha construït aquest any.
fins que comença la temporada sí que hi ha rumors, ostres, aquell jugador ha marxat d'aquí, ha marxat d'allà, un Burgos que l'any passat era un coco amb en Berzós, en Pantoja i en Provost, doncs en Pantoja ha marxat, en Provost ha vingut, hem tingut la sort d'incorporar-lo a l'Olot, i després també la incorporació del Rafael amb nosaltres també ens fa molta il·lusió, no deixem de banda que és l'actual campió d'Espanya, i d'alguna manera doncs fem una incorporació d'un jugador jove, amb molta projecció i que ens ha d'ajudar doncs, també tant en la Trofi com en aquesta lliga tan igualada. No?
El Club Tenis Taula Olot tancarà la lliga a començaments de maig també a casa contra l'Irun Leka Enea Basc. Els partits al Pavelló d'Esports començaran aquesta temporada mitja hora abans, a 6:45 de la tarda. Selles justifica així la decisió del club.
Volem avançar aquesta mitja horeta perquè la gent veiem que cap al final del partit perdíem públic, perquè es anava fent tard, els partits ja veieu que a vegades s'allarguen més del compte, i d'alguna manera doncs, avançant aquesta mitja hora pensem que podem ser més atractius en aquest sentit, no?
El Club Tenis Taula Olot compaginarà la competició regular amb la participació a la Copa del Rei i, sobretot, l'Europe Trophy. Sense encara confirmació per part de la Federació Europea sobre la ubicació de la primera fase, els olotins jugaran del 13 al 15 de desembre contra rivals espanyols i portuguesos amb l'objectiu de classificar-se per a la fase final del mes de maig.
I avui a la contraportada, Olot Televisió se suma a l'Ope Fest. El concurs buscarà la millor cançó de les televisions locals catalanes. A partir del 2 de setembre es poden presentar els videoclips. Hi haurà 3 programes a partir del 14 de desembre on s'escolliran els 14 finalistes. Cada televisió local tindrà un representant que pot arribar a ser el guanyador del concurs, on s'hi poden presentar solistes i grups de màxim 5 persones. Ens en parla la Natàlia Moreno.
Neix el programa que buscarà la millor cançó catalana de les televisions locals de la xarxa Més. Un total de 38 hi participaran i cadascuna d'elles hi presentarà un representant. Es tracta d'una iniciativa que prové de l'antic Operació Paqui, creat per Televisió de Cardedeu i que ara s'ha convertit en l'Ope Fest. S'hi poden presentar tant solistes com grups musicals de màxim 5 persones a partir de 16 anys i sense límit d'edat. Per fer-ho, els candidats hauran de presentar el càsting amb una composició i lletra original i aconseguir ser representants del seu territori. Ha de ser una cançó inèdita i no pot ser cap versió. El director de Ràdio Olot i Olot Televisió és Joel Tallant.
Aquí a Olot Televisió farem, diguem-ne, una mena de càsting o un precàsting, a partir d'aquí escollirem quina és la cançó que nosaltres exportem cap a les semifinals catalanes.
Pel que fa al funcionament de l'Ope Fest, el primer pas serà la presentació dels videoclips del 2 al 24 de setembre al web de Televisió de Cardedeu. A partir del 25 de setembre i fins a mitjans de desembre s'emetran les entrevistes i actuacions dels diferents participants. El 14 de desembre es farà el primer programa en format càsting. Es faran 2 programes de selecció on sortiran 19 cançons de cadascun d'ells. També se'n farà un de repesca.
Un tercer programa on el públic podrà fer una repesca dels que han quedat eliminats. Per tant, en total hi participaran 14 el dia de la gran final. D'aquestes 14 en sortirà la cançó guanyadora.
El premi pel guanyador de l'Ope Fest és el seguiment per part d'una companyia discogràfica, gravació i edició de la cançó i d'un videoclip.
Doncs amb l'Ope Fest tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimecres 21 d'agost de 2024. La informació més pròxima torna a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3. Ja ho saben, poden consultar tots els detalls dels diferents temes d'aquest dimecres al portal web de notícies garrotxadigital.cat. Gràcies un dia més per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.